Benvinguts a l'Internauta.
Al programa d'avui, Vicent Partal conversa amb Roger Serra, de l'empresa barcelonina Vista 3D, especialitzada en la creació de visites virtuals a través de tecnologies com el 3D, les imatges panoràmiques i la realitat virtual. Per la seva banda, en Joan Jofre recomana avui 10 aplicacions indispensables per a tothom qui tingui un iPhone. Amb tot això farem l'Internauta de la setmana del 22 de gener de 2016.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Una de les tecnologies que aquest 2016 que acabem de començar posarà sobre la taula de forma massiva, perquè ja existeixen, ja fa temps que existeixen, però no de forma massiva, és el vídeo en 3D, és a dir, aquest vídeo famós que ara estem acostumats a veure amb cascos molt grans, que la gent es mou el cap i gira i és immersiu i tens la sensació que estàs dins dels jocs. Tenim nosaltres en Roger Serra, de Visita 3D. Benvingut, Roger.
Moltes gràcies.
Ell, Visita 3D, són una empresa que ja fa anys, es va fundar crec que el 2007, si no recordo malament, que ja fa anys que treballen aquest tipus de tecnologies, però que ara han fet un salt endavant amb algunes coses que vos anem a presentar a continuació i que ara mateix són punters en aquesta tècnica del vídeo 3D. Els qui ens escolteu per les emissores de ràdio, doncs lamente que algunes de les parts no les podreu veure, però sempre podeu anar a buscar a VilaWeb el vídeo i veure aquestes andròmines que avui tenim sobre la taula i que són molt curioses. Explica'ns una mica el que feu i com a empresa primer i després entrarem a tot el tema d'aquestes tecnologies 3D.
Doncs nosaltres el que ens dediquem és a fer visites immersives, com ho he explicat. Ja fa molts anys que ens hi dediquem, però ara hem fet un salt molt qualitatiu i molt important, oferint una experiència de realitat virtual en 360 graus, ja de forma amb molta qualitat, portable i amb unes característiques excepcionals, diguem, o innovadores, que som amb el cartró. No? En aquest sentit, nosaltres hem begut de l'evolució tecnològica que ha patit la realitat virtual, amb els seus fracassos i amb els seus èxits, i utilitzant la revolució que va provocar Google en el seu moment, traient les Google Cardboard, no? Ens hi hem sumat i ens hem desenvolupat el nostre propi model de Google Cardboard i actualment estem en posició de poder oferir tant contingut, tant els vídeos en 360 com les fotos panoràmiques en 360, les aplicacions mòbils que permeten que això ho instal·lis en el teu mòbil, com la pròpia ullera personalitzada, fins i tot. No? Amb la qual cosa tenim una solució de realitat virtual bastant barata, accessible a un públic que fins ara els preus prohibitius i el gran coneixement tecnològic que necessitava no l'havia permès extendre. I ara pensem que amb aquesta nova solució podem arribar un primer cop, no?, al gran públic, com es diu, i donar-li noves aplicacions.
Si et sembla bé, ho ensenyem.
Sí, i tant.
Especialment pels que ens veuen a través de vídeo. Això és una de les coses que vosaltres heu fet, no?
Sí,
és un cartró.
Exacte, és un cartró.
El qual li heu de posar un mòbil a dins.
Exacte, poses el mòbil aquí, mires que encaixi, que és bastant senzill, i directament, doncs, ja disfrutes de la immersió en la realitat virtual.
Això te poses a la cara el cartró, diguem, en una posició com la d'aquestes ulleres.
Exacte.
Que tots estem acostumats a veure en pel·lícules futuristes, no?
Sí. De fet, és difícil d'expressar i d'explicar l'experiència, però nosaltres que ho ensenyem bastant, la primera reacció de la majoria de gent és: uau, què està passant, no? Sí que la realitat virtual és un nou mitjà que no estem acostumats i que s'ha d'aprendre una mica. Les primeres vegades fins i tot alguns poden marejar-se, no? En aquest sentit, segur que quan tothom s'hi acostumi més, doncs serà, ja no serà tan sorprenent, però actualment el primer que tenim és la reacció de sorpresa de molts usuaris. No?
Quina és la... Això, deixa que anem explicant per passos, que si no alguna gent es confondrà. I això per un costat hi ha el cartró, que és un cartró que vosaltres heu fabricat el model, i després explicarem que a més el veneu en diversos packs, tot això ho explicarem després. A dins es posa el telèfon mòbil,
exacte,
que evidentment ha de dur unes aplicacions determinades, és a dir, no qualsevol cosa que posis aquí dins funciona.
Exacte.
Sí. Ara està desmuntant el cartró.
Ara estic desmuntant perquè per ensenyar-vos que realment doncs, sembla, es pot portar com una carpeta, no? La motxilla és molt, molt fàcil i es munta molt fàcilment. És un sistema de clic-clac, no? El que posen aquí, i encaixes aquí, i ja poses el mòbil i tanques.
Dèiem,
necessites un mòbil i necessites descarregar-te les aplicacions de realitat virtual. Cada vegada n'hi ha més. Sens dubte, encara és el contingut és un dels grans reptes, crear bon contingut.
Vosaltres, per cert, no ho hem dit encara, www.visita3d.com, allà trobareu totes les aplicacions i projectes.
Exacte. Llavors, tenim moltíssimes apps fetes per nosaltres, però també d'altres. El mateix Google té unes aplicacions espectaculars, que és el que està marcant la pauta, també s'ha dit, però la de Star Wars també es pot veure amb realitat virtual. Amb les nostres ulleres de realitat virtual també són compatibles, que aquest és un dels avantatges. Les ulleres són compatibles amb diferents aplicacions mòbils, no només amb les que fem nosaltres. Llavors, un cop t'instal·les aquesta aplicació mòbil, que acostumen a pesar bastant, vull dir, no són petites aplicacions mòbils, sinó que hi ha la càrrega gràfica...
Te l'has de descarregar en wifi millor.
Exacte, sí, molt recomanable, perquè, clar, la imatge gràfica és molt potent. Doncs l'instal·les aquí i tenim un codi QR que et permet reconèixer exactament quina és aquesta ullera. Això ho hem fet per poder personalitzar l'experiència, perquè cada ullera, com explicàvem, té les seves petites característiques diferents. I obres l'aplicació mòbil, gires el mòbil, que és el primer error que no fem, no? Que l'has de girar.
Posar-lo en horitzontal.
Exacte, posar-lo en horitzontal, perquè sempre ho fem servir en vertical, no? I ja està. No hi ha
més. L'experiència és que tu estàs dins de l'escena, per dir-ho d'alguna forma. Ho dic perquè a vegades, ara mateix acaba de passar, que hem fet la prova amb un company de la redacció i s'ha quedat quiet, fins que li hem dit, no, mou el cap, perquè no entenia que havia de moure el cap.
Sí, sí.
És a dir, tu vas girant-te i vas veient tota l'escena.
Per exemple, el 3D que estem acostumats al cine és unidireccional, és a dir, tu només veus, no? I llavors tens la sensació de 3D, però no és immersiu.
Tens la sensació de profunditat.
Exacte, tens la sensació i prou. En aquí el que tens és la sensació d'estar al mig del bosc, com si diguéssim. Estàs realment, mires a banda i banda, mires amunt, mires avall. Per això dic que a vegades és perillós posar-se les ulleres segons on, perquè realment estàs tan a dins, no?, que la gent fins i tot alguns fan passos cap a una direcció i dius, bueno, si no estàs veient realment, no? Llavors, és millor seure's en una cadira d'aquestes giratòries que et doni les possibilitats de gaudir de la interacció, però amb prudència, no?
Sí, perquè a més mareja, eh? Tu no ho dius això, però
mareja.
Si vas molt ràpid, la
sí
primera mareja. Això te mareja una mica.
També et diré que amb la pràctica mareja més.
Sí, això també, tens tota la raó.
Però s'han provat solucions per evitar això, la creació d'un petit nas virtual que es dibuixa a la pròpia imatge per donar sensació més d'estabilitat, però finalment la mareja principal és perquè fem un desplaçament lateral quan l'aplicació i la realitat virtual en aquest sentit només ens permet una rotació, no? I aquesta ens enganya, aquesta absència de desplaçament, però això ho solucionarem. En un any i mig segur que
segur,
ja ho tindrem.
Segur, perquè a més tot va a una enorme velocitat. Hem ensenyat aquestes ulleres de cartró, en tens unes altres que són més professionals, diríem.
Sí.
Però abans que les expliques em crida l'atenció que, clar, el que s'aconsegueix amb aquestes ulleres de cartró que ho fabrica vosaltres o les que té Google és, diguem-ho, democratitzar això una barbaritat.
Totalment.
Perquè abans valia molts diners tindre una cosa d'aquestes, ara, bueno, és relativament barat.
Jo sempre explico que les nostres són 60 vegades més barates que les Oculus i entre 12 i 13 vegades més barates que aquestes.
Ara m'està ensenyant una, diguem, més...
Sí, de plàstic.
De plàstic. No sabia ni quin material era això.
Sí, el funcionament és el mateix, són unes Omido, que s'han convertit en un referent de les... Perquè hi ha moltíssims models, els xinesos també s'estan posant a fer, però aquestes han sigut una mica de referent. També permeten que funcionin amb qualsevol tipus de mòbil, cosa que no totes ho permetien. I en el seu moment, no, doncs van ser, ara fa un any i mig, van ser la petita revolució del sector. Continuen sent molt cares, pesen, no? Pesen moltíssim. Hem de tenir en compte que l'experiència de realitat virtual, una hora de documental, no sé si el veuries en realitat virtual.
Clar.
Estem parlant de que són experiències de 15-20 minuts. Samsung es recomana això, només. Per tant, pel mareig. Per tant, home, portar 15-20 minuts una cosa que pesa així, déu-n'hi-do, però una hora segur que no la suportaries, no? Perquè aquí hem de sumar el pes del mòbil, etc. En aquest sentit, el cartró és un avantatge, també, no? Perquè pesa poquíssim. No? Llavors, bueno, l'altre problema que tenim amb aquestes ulleres és que a nivell promocional, a nivell de... No et serviran mai. Això ho pots tenir en una fira, però no pots permetre que l'usuari s'ho endugui. A més, ocupa molt. Els nostres ocupen molt menys. Per tant, no sé, l'usuari que puntualment vulgui gaudir de l'experiència virtual, segur que amb una Zagartró en té de sobres. Ara, aquells que vulguin jugar, aquelles aplicacions més de joc, de professionals, operacions de cirurgia en realitat virtual, segur que no tiraran del cartró, sinó que agafaran les Oculus o models molt més sofisticats. Per tant, el nostre producte no va a tot el públic en general, sinó va a una experiència molt, molt concreta, no? Més pensant en experiències turístiques, en experiències de promoció d'espais, de sales de concerts, o etc. No? No estem pensant en experiències molt mèdiques, per exemple. No?
Clar, perquè vosaltres a Visita 3D, torna a recordar l'adreça, www.visita3d.com, el que feu no és només, diguem-ho així, fabricar el cartró aquest, fabricar l'ullera de cartró, sinó fabricar el que va dins.
Exacte.
No? I fins i tot personalitzar l'ullera de cartró, perquè ara he vist que heu fet diverses atraccions turístiques.
Sí. Hem fet les de Montserrat.
Montserrat, no?
Sí.
I aleshores el propi cartró ja forma part.
Exacte. La idea és que pugui arribar a ser un souvenir. Sí, com nosaltres visitem la Pedrera, perquè també estem fent una aplicació de Gaudí, i doncs, molt bé, hauràs vist la Pedrera, però segurament no hauràs pogut visitar moltíssims altres edificis preciosos de Gaudí de la resta de Catalunya. Mm. Doncs ara tenim una aplicació mòbil, que la trobarem ben aviat, que et permetrà això, no? Quina és la idea? La idea és que aquell usuari, aquell turista que visita la Pedrera però potser no tindrà mai temps de visitar tota la resta, doncs es puguin dur un souvenir, unes ulleres, amb una aplicació incorporada que li permetran, no, doncs, gaudir amb aquesta realitat virtual de tota la resta d'arquitectura que estigui a Barcelona fora i tot. Llavors això ens permet un sistema de promoció, d'espais, de turisme, que també creiem que és una sortida interessant.
Perquè vosaltres com a empresa, diguem, per una banda fabriqueu això, però per l'altra suposa que el que funciona més per vosaltres és fer els continguts.
Totalment. Nosaltres som una empresa de software que ens hem vist obligats a fer hardware perquè ningú l'estava fent com el volíem nosaltres. Això ens ha implicat haver-nos a posar en el fabulós món del cartró, que, i a més amb sempre dic, sembla cartró, però hi ha molta tecnologia. Hem tingut problemes de 0,23 mil·límetres. Hem hagut de canviar troquels per això. Que les ulleres siguin tan fàcils de muntar implica un procés d'encolatge, etc., també bastant complicat. Llavors, nosaltres fem el hardware perquè no hem trobat cap ullera personalitzable d'aquestes característiques. Però el nostre principal interès, naturalment, és el software. És des de l'elaboració de les fotografies, càmeres com aquesta i altres que estan evolucionant molt ràpidament, i la creació de les aplicacions mòbils, perquè això necessita d'un cosit, no? Has de poder passar d'una foto a l'altra, has de poder fer una navegació, que tot això implica una certa programació i també ho podem oferir.
Sí, per entendre'ns, una empresa o un ajuntament, cas típic, sí, no? Que vol promocionar el seu poble, etc., es posa en contacte amb vosaltres i vosaltres feu la filmació, el muntatge, tot. No sé què, i les ulleres,
sí.
O sigui, un pack complet.
Sí, sí. Aquesta és la idea. A més, cada vegada podem fer més coses, perquè a les imatges que tenim podem afegir panells informatius, mapes explicatius, àudio personalitzat, àudio direccional, que quan miris el campanar sonin les campanes, que quan miris els coloms sonin els coloms. Això ja ho fem, ja ho estem
fent actualment. Clar, perquè això per l'experiència, conforme et mous, escoltes diferent, clar.
Sí, però també podem posar vídeo sobre la foto, amb la qual cosa podem gravar un personatge històric que t'estigui explicant els carrers de Girona, mentre tu ho estàs visualitzant, no? Llavors, jo sempre dic que nosaltres tenim un paper evangelitzador, és a dir, encara hi ha molta gent, els nostres potencials clients no saben ni que existim ni que es pot fer, no? I moltes vegades la principal feina que tenim és explicar-los tot el que podem fer per ells, vull dir que no s'ho imaginen, no? Una de les coses que ens passa sovint és que comencem, per exemple, a Montserrat, comences fent una petita cosa, mica en mica es van engrescant també, no? I acabes doncs, incorporant moltes de les eines que a priori ni coneixia els clients, no? Que podies oferir. Però això també ens passa al revés. A vegades algun client et proposa, com que és una tecnologia molt nova, no sempre les aplicacions les tens controlades. Algun client et pot suggerir una idea que dius, ostres, això està molt bé, no? No hi havia pensat. Vull dir que és una nova eina que encara ha de tenir molt joc, tindrà segurament molt recorregut, però que encara estem explorant totes les aplicacions possibles.
Mm-hmm. Abans has dit com aquesta càmera, sí. De nou l'ensenyarem pels que veuen en vídeo, però és més complicat pels que estan sentint-ho per la ràdio. Això és la càmera en la qual graveu el 360 graus.
Aquesta és l'última que hem adquirit, perquè en tenim unes quantes.
És molt petita. Jo em pensava que això necessitaves una espècie de camió per poder fer...
Sí, de fet era així, eh? Fins fa poc era així, però aquesta és la Ricoh, encara està a punt d'arribar a Europa, però encara no arriba. Nosaltres ens hem afanyat a fer-nos amb una. La veritat és que és el que nosaltres pensem que ha de ser l'evolució de les càmeres. Un dels problemes que tenim amb realitat virtual és la creació de continguts. Crear les fotos és bastant complicat. Fins ara, per exemple, havies de fer 16 fotos per cada panoràmica. Les càmeres que havien sortit eren de 90.000 euros, etc. Ara estan començant a sortir opcions molt més assequibles, portables, a l'estil GoPro, també GoPro està apostant per la realitat virtual, i que, sens dubte, portaran que la part que ara és bastant costosa de creació de contingut serà molt més simple. Democratitzaran la creació de vídeos i imatges en 360.
Clar, perquè així entenc que n'hi ha dos càmeres, una per cada costat.
Exacte.
De la placa que capturen el 360.
Té giroscopi, per tant, ella sap, si tu la poses així, ell
no té problema.
La foto ja et surt perfecta, també.
Però després entenc que n'hi ha una cosa que és muntar tot això, perquè això s'ha d'enganxar.
Sí.
Això no... Bueno, no ho sé si s'ha d'enganxar.
En aquest cas...
No tinc ni idea, ara parle per parlar, però... Diguem, en principi, clar, tu filmes, però si n'hi ha moviments, si n'hi ha... Tot això ha de...
Sí, fins ara aquest és un dels grans reptes, no? L'stitching, que en diem. Feies 16 fotos, les havies d'enganxar, i això, hi ha software que ho fa, però de qualitat mai era perfecta i sempre havies d'anar, no? Una a una acabant d'arreglar cada una de les imatges. Ara, amb aquest tipus de càmeres, això ha millorat moltíssim. Aquí, en el fons, l'stitching són dues, perquè amb dues càmeres ja està. Dues fotos ja fas tot.
I això n'hi ha un software.
I això, ella mateixa té un software que fa virgueries. Vull dir, no ho veuràs on està realment la unió de les dues fotos. Això és imprescindible pel vídeo. Fins ara el vídeo 360 no havia triomfat perquè era massa costós fer frame a frame, quasi bé, l'stitching. Ara, amb aquest nou sistema de càmeres, això de cop s'obre unes possibilitats enormes. Per què? Perquè és que les feines de stitching són realment quasi inexistents. Quin és el problema? Doncs encara que no és molt barat, encara no ho tenim a tothom... Encara...
Bueno, i que fa falta un coneixement.
Exacte.
O sigui, sí. No, qualsevol no es que es posi el primer dia no farà com vosaltres, que
estem
porteu quasi 10 anys ja fent això.
Sí, però esperem que... Jo van tan ràpid les coses que jo penso que en 2 anys ho estarà fent tothom, fotos en 360 graus, vull dir, o menys. Vull dir que el que nosaltres apostarem no és tant per fer les fotografies, fins i tot creiem que les nostres pròpies ulleres, en uns anys ja segur que hi haurà molta més gent fent-les, no? Nosaltres la idea és que el software aquí serà el que anirà evolucionant i on ens volem sumar, no? Aquí que hi hagin plataformes online on tu puguis crear-te les teves pròpies navegacions de realitat virtual amb les fotos que tu has fet. Jo crec que des de Visita 3D, no? És la nostra aposta a llarg plaç. Actualment hem hagut de realitzar hardware i estem fent també el contingut perquè no trobem qui l'estigui fent, però jo crec que tant el hardware com el contingut s'anirà democratitzant. I la nostra aposta serà, com venim sempre fent, el software.
Vosaltres ara ja, diguem, que heu fet unes quantes caixes, que això no ho hem ensenyat, però això va com en una caixa de DVDs.
Sí.
I us heu centrat, de moment teniu 3 o 4 projectes amb això. A mi em crida molt l'atenció el sistema de navegació. És a dir, és molt difícil d'explicar i no sé com explicar-ho, però tu et poses les ulleres i t'apareixen unes senyals que, moguent el cap, vas marcant cap a on vols caminar o on vols passar d'una zona a una altra, no?
Sí, això també ho hem hagut d'anar...
Això no deu ser massa senzill d'imaginar que siga tan...
Bé, és que això està evolucionant també. El user interface, no, de les ulleres també ha tingut una evolució molt, molt, molt important. Les primeres tenien un imant, que era com et permetia fer el clic, no, les primeres ulleres. Nosaltres de seguida vam veure que això no era una bona manera. Bé, nosaltres i molts altres. En aquest sentit, nosaltres hem apostat per una navegació on tu tens un petitíssim cursor que sempre està al centre de la teva mirada. Moltes vegades ni el veus. Però això què fa? Que tu navegues i fas clic amb la teva mirada. Quan centres més de 2 segons la teva mirada en un dels botons, doncs aquell botó s'activa. Això al principi...
Xoca molt,
sí.
És molt sorprenent. Quan ho veus és francament sorprenent.
I a més, una de les coses que vam haver d'aprendre és que si posàvem molts botons, allò... Per tant, hem hagut de també anar aprenent a fer-ho més simple, que sigui més... Que només quan posis el cursor per sobre ja es destaqui que ja has fet algun petit gest, per el mouse over. Amb aquests petits millores de navegació i d'usabilitat, ara creiem que tenim un sistema ja bastant intuïtiu, que al principi doncs, era un repte. Però era un repte per nosaltres i era un repte per Google. Google també ha anat fent aquestes evolucions i aposta per un sistema ja més basat en apuntar amb la mirada, no? que amb un imant, etc., que tenien les primeres idees. Però a més, perquè sigui més compatible amb qualsevol altra app, en aquestes ulleres hem incorporat el que nosaltres en diem el fingerport. Vale? Això perquè
fingerport és un forat.
Sí. És un forat,
efectivament. O sigui, és un tecnicisme xulíssim per dir hem posat un foret.
Exacte. Però no el tenien totes aquestes ulleres, i aquestes, per exemple, no el tenen.
I això per què serveix?
Això serveix perquè hi ha algunes aplicacions mòbils, com per exemple les Star Wars, no? On més que anar amb aquest sistema de navegació, has de vegades tocar la pantalla.
Ah, i aleshores poses el dit i toques.
Fas el dit per aquí, fas clac, i toques.
Que estàs bona.
Fingerport. Queda molt més bé que forat, no? Llavors hem hagut de... Això és per mostrar una mica que hi ha un treball important a darrere, que hi ha detalls que estan molt pensats, no? Hem fet més fàcil que tu puguis saber que el mòbil està centrat. Hi ha molts detallets que ens diferencien de les altres ulleres que puguis trobar al mercat, no? També la qualitat de les ulleres. Una de les coses que ens passava és que en la que et poses aquestes ulleres, unes quantes estones, doncs la suor del front deixava marca. Hem hagut d'investigar materials perquè sigui més resistent. És a dir, que jo sempre dic la tecnologia del cartró, perquè semblava que era molt fàcil i ha sigut uns quants mesos d'assajos i de desenvolupament. No?
Què és el que li sorprèn més a la gent quan s'ho posa? Abans comentaves aquesta reacció de, ostres, no? Com, que és molt espectacular sentir-te dir, per exemple, ara n'hi ha diaris que estan ja fent, diaris americans, que estan fent coses, no? Per exemple, si no recordo malament, ABC News, és una tele, fa un passeig per Bagdad i és molt curiós perquè el periodista que sap que l'estan filmant amb aquests sistemes va dient-te, fixa't això, fixa't allò, i tu intuïtivament vas moguent el cap, no? I n'hi ha tot un llenguatge nou al voltant d'aquest tipus de projectes.
I tant, el vídeo 360... serà un... i el periodisme en aquest sentit. A Hollywood ja ho tenen molt clar. Jo crec que el periodisme també ho està veient cada vegada més clarament, que els vídeos 360 seran una de les opcions, segurament no l'única ni molt menys, però una de les opcions per fer reportatges espectaculars. Has passat d'ABC News, Frontline, Discovery Channel, moltíssims estan fent ja vídeos en 360, de moment, amb diferents fortunes, no?
Bueno, provant, clar.
Però provant-los,
quan una cosa és nova, proves.
Sí, sí.
A veure, coses que si ixen bé és fantàstic i si ixen mal s'oblidaran i ja està.
Exactament. Segur, però, que això anirà més. Per exemple, jo sempre dic que el fet que YouTube ja hagi apostat per tenir la realitat virtual amb els seus vídeos, això facilita moltíssim les coses.
Fica'm això, és a dir, qualsevol vídeo de YouTube es pot veure en realitat virtual?
Sí, però a més és si tu ja clar, bueno, l'has de pujar en 360 graus, però si tu puges un vídeo de 360 graus al YouTube, sí, tu tens l'opció de visualitzar-lo també amb aquestes ulleres amb la realitat virtual. Això fa 3 mesos.
Sí, n'hi ha una secció de YouTube d'això.
Sí, és una opció que tu pots activar. Clar, això ha democratitzat també molt, perquè ja no s'ha de tenir un servidor especial, etc., sinó que directament puges a YouTube i ho podràs visualitzar. Això dona una potència molt al periodisme, perquè el periodisme tenia el gran problema de com creu aquests servidors, que era una barrera tecnològica important. Esclar. Amb això l'hem saltat, no? I amb això veurem cada vegada més esdeveniments, etc., que seran coberts en 360. Jo m'imagino els castellers de la competició dels castellers de l'any que ve amb un vídeo 360, seria interessantíssim, no?
Clar, tot el tema d'esports, no? Però un partit de futbol
esports, i tant.
Amb una càmera al mig del camp té que ser espectacular.
Sí, sí, sí. I si encara més, que és el repte, que ens hi poguéssim desplaçar, que això és el repte que encara la realitat virtual encara no pot oferir del tot bé, no? Que és el desplaçament en l'espai, perquè aquí ens podem desplaçar en via 360 graus, però no tenim un desplaçament lateral. No?
Vols dir acostar-se?
Exacte, que tu puguis fer una passa en una direcció i la imatge avanci en una direcció. No? Hi ha coses, fins i tot nosaltres també estem provant coses en aquest sentit.
Això ja és protestar però... per vici, no? Quan ja ho tens bé, encara vols més.
Sí, bueno, jo crec que això és una mica la filosofia de l'empresa que tenim també. Sempre dic que si algú entra i un cop veu els prototips i coses que tenim allà sobre, diu, què esteu fent, no? Ara tenim aquestes ulleres, però ja estem pensant en les següents i en millores i en afegir-hi potser més característiques, fins i tot algun altre apartat de hardware per poder millorar l'experiència. Jo sempre dic que el producte que ensenyes és el que fa 6 mesos que tens fet, no? Però que l'empresa ha d'anar sempre endavant i buscant noves innovacions. En aquest sentit, nosaltres no som una empresa de hardware, però ens ho hem pres molt seriosament i pensem continuar evolucionant, no? amb les ulleres.
Mm-hmm. Roger, n'hi ha una pregunta que sempre... Solem acabar l'internauta amb aquesta pregunta, en aquest cas és una mica estúpida, però la faré, no? Que és, a on veus tot aquest món d'aquí 5 anys? Tot indica que el 2017 serà l'any que despegarà això. Sí. El 2015 tots hem jugat, tots hem pensat, ai, això què és? 2017 fa la impressió de que això anirà de debò.
Sí.
Tu pots arribar a imaginar-te el 2021 on estarà tot això?
Com que sé que feu aquesta pregunta, he buscat alguna dada.
Haurem de canviar-la, perquè si no és massa fàcil.
El 2021 hi ha una estadística que ha sortit fa poquíssim que diu hi haurà 200 milions d'ulleres ja distribuïdes. Això és encara... això és una previsió, jo crec que pessimista. Jo crec que això anirà rapidíssim. De fet, les ulleres de fa 3 anys, que són les Oculus, ja es veuen antiguíssimes. D'aquí 5 anys jo crec que veurem un periodisme 360, jocs en 360 la mar de normal, les PlayStations, totes les consoles seran amb immersió 360, amb ulleres de realitat virtual. Veurem aplicacions professionals que encara no ens podem ni imaginar, perquè he dit la medicina, però també el disseny, l'enginyeria, jo crec que en aquest sentit també serà ja dels primers sectors en incorporar-ho. I després ho haurem viscut tots. Tots ja haurem perdut la nostra innocència real, no? I haurem provat també el món virtual. Ara, amb qualsevol excusa, sigui amb la promoció d'una sabateria o visitant un pis que podrem visitar amb la realitat immersiva. Per tant, tothom l'haurà provat ja. No sé si tots tindrem unes ulleres a casa. Això potser tardarà més. Però amb 5 anys...
Si són d'aquestes de cartró, no?
Sí,
no és complicat.
Sí, però has de tenir l'interès. No, jo sempre, la tecnologia, sempre hi ha gent que doncs li costa més i que i té una certa aversió. Jo sempre penso que l'experiència de la realitat virtual demana molt de l'usuari. Mm-hmm. No és tant com el mòbil, que és, bueno, tinc la pantalla... Realment és una experiència forta, te l'has de voler. no? I hi ha, crearà resistències, ho sabem. Per tant, jo crec que hi haurà una gran acceptació de la realitat virtual, però tindrem encara, en 5 anys, encara alguns resistents a gaudir-ne. Però bueno, una
mica... Tu t'ho passes bé, eh? Estic veient...
I tant.
Tu, a més, és molt curiós, tu eres politòleg, no?
Sí.
Has anat a parar a l'altra punta sense...
Sí, bueno, sempre politòleg, la vida sempre també m'ha interessat la tecnologia, en alguns moments l'he pogut vincular a les dues vessants, però vaig estar uns quants anys a Àsia també, viatjant i treballant allà, i bueno, el món m'ha acabat portant cap aquí, és un sector que em sento molt còmode, que m'apassiona, que estic disfrutant a la feina, sí, això és veritat, disfrutem. També fem el burro, però també intentem ser seriosos quan toca. I en aquest sentit, sí, considero un afortunat. Sí, estic content de la feina que estem fent.
Està bé, Roger Serra, de Visita 3D, torna a recordar, www.visita3d.com, és la 3 amb número. És la web de contacte, que suposo que a través d'ahir poden posar-se en contacte amb vosaltres.
Exactament.
De manera fàcil, qui tinga interès en aprofundir més en això o en encarregar-vos un projecte amb aquestes ulleres 3D. Roger, gràcies primer per la feina que feu, per anar obrint camí, perquè aquestes coses sempre tenen el seu valor, això d'anar obrint camí. I gràcies per haver compartit aquesta estona amb
nosaltres
ací a VilaWeb.
Moltes gràcies.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Amb més de 900 milions d'usuaris, l'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp ha deixat de ser de pagament. I és que fins ara, els clients en teoria pagaven $1 després del primer any d'ús. Però ara, tal com va anunciar el cofundador Jan Koum a la conferència DLD, tornarà a ser un servei del tot gratuït i sense anuncis. La compra de WhatsApp per Facebook el 2014 ha permès a la companyia de concentrar-se en créixer i no pensar només en guanyar diners, en paraules de Koum, cosa que ha empès l'empresa a optar per retirar el cobrament d'$1 per l'app. La mesura s'aplicarà les setmanes vinents. No volem que la gent pensi que les seves comunicacions de sobte es podran tallar si no paga, afegia Koum, que va revelar que WhatsApp intentarà ara buscar unes altres vies de cobrament i finançament, com per exemple que les empreses tinguin la possibilitat de pagar per contactar directament amb usuaris. CaixaBank ha presentat aquest mes una nova marca, Imagine Bank, un banc exclusivament dissenyat per operar amb telèfon o dispositius mòbils. Imagine Bank s'adreça sobretot a l'anomenada generació millennial, joves d'entre 18 i 35 anys, i entre els seus productes proposa un compte corrent sense comissions, una targeta de dèbit gairebé gratuïta, amb sticker i sistema contactless i tot un seguit de descomptes i ofertes a Google Play, Amazon, Groupalia, Wacky Selection i Ticketmaster, a més de museus, viatges, espectacles musicals i esportius. La filosofia de la nova entitat bancària és que, una vegada descarregada l'app de les botigues d'Apple i de Google, totes les operacions es puguin fer amb el mòbil i sense haver de trepitjar cap oficina. Des de pagar i fer moviments i consultes a comunicar-se amb un assessor i fins i tot treure diners del caixer. CaixaBank preveu captar 500.000 de nous clients amb Imagine Bank fins a final del 2017. Per 5è any, Splash Data ha fet pública la llista de contrasenyes més utilitzades del 2015 per accedir a comptes de serveis en línia de tot el món. I, com en les classificacions anteriors, les menys recomanades pels experts continuen sent les que s'encapçalen de manera destacada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Password i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La llista s'ha elaborat a partir de l'anàlisi de 2 milions de comptes que van rebre atacs durant el 2015 i dels quals es van revelar les dades principals. De l'estudi es desprèn que les contrasenyes més simples i insegures continuen a ser les més abundants.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan.
Molt bon dia.
Com anem avui?
Molt bé. Avui amb ganes de fer una mica de safareig.
De safareig, ai. Ja tremolo. Però que m'hi poso bé.
No, safareig perquè he preparat 10 aplicacions per recomanar per qualsevol que s'hagi acabat de comprar un iPhone. O si ja fa temps que se l'ha comprat, que miri a veure si les té o no les
té. O si l'ha renovat, o aquestes coses que passen per Nadal.
I seran una mica revolucionàries.
Sí?
Jo crec que sí. Algú no estarà massa d'acord, però bé, jo les diré i... La gràcia està o no està d'acord.
Molt bé, doncs comencem.
Va, comencem perquè si no no arribarem a la 10 i hem d'intentar-ho. Primer de tot, el Google Fotos.
Google Fotos.
És a dir, l'aplicació de fotos de l'iPhone, oblideu-vos-en. aneu directament i us baixeu al Google Fotos, que gestiona molt millor les fotos que no pas l'aplicació d'Apple.
Això seria l'antic Picasa? O...
És l'antic Picasa, sí. És l'antic Picasa. És a dir, el que fa, a més, és... et deixa guardar totes les fotos que vulguis en el seu drive de Google, sense pagar res, amb no altíssima resolució. És a dir, si tu vols altíssima resolució, la resolució d'una càmera de fotos digital d'aquestes professionals, això has de pagar, però em sembla que eren $2 cada 100 gigabytes, una cosa d'aquestes. Bueno, i si sou un professional i teniu una càmera grossa i tot això, amb 100 gigabytes no anireu enlloc, però per dos...
Pels usuaris corrents...
Per l'usuari normal, les fotos que fem amb el nostre mòbil,
perfecte.
Gratuït, absolutament gratuït. Us sincronitza les fotos amb tots els vostres dispositius. Podeu veure-les per la web i esborrar, canviar, agrupar. Agrupa ell automàticament en funció de les cares, fa un reconeixement de cares i diu: vull veure les fotos del Martí. Busca totes les cares del Martí, t'ensenya totes les fotos del Martí. Està bastant bé. No és que està bastant bé, està molt millor que la d'Apple, i per això us la recomano.
Bé, Google Fotos, ja la tenim.
Un altre que també... el Messenger. El Messenger de Facebook. No el Messenger de Microsoft.
Que existeix?
O... No, ja no existeix. No, ara és de Skype.
Ah, això.
Doncs el Messenger de Facebook serveix com el WhatsApp, però és de Facebook. I jo no he acabat d'entendre per què els senyors de Facebook van comprar el WhatsApp. Que és seu.
Per tenir-ho tot.
Per tenir-ho tot. Però amb el Messenger pots enviar text. No cal que sigui usuari de Facebook. Pots enviar-ho amb el número de telèfon, si té l'aplicació en l'altra. Pots enviar text, pots enviar vídeos, pots fer videoconferències, pots fer trucades de veu. És a dir, és el WhatsApp, però marca...
Tancat dins de Facebook.
Marca Messenger.
No, tancat a Facebook tampoc, no? Perquè dius...
Sí, pots fer-ho servir amb qualsevol. Un altre que també ve per defecte i que hauríeu de pensar en canviar-ho, perquè hi ha molta gent que n'està tipa del programa de mail d'Apple. Hi ha una aplicació que es diu Spark.
Spark?
S-P-A-R-K. I és fantàstica perquè et permet gestionar bé el mail. Però bé vol dir que no us en tornareu a preocupar mai més del mail. Té una aplicació o té una funció que es diu Snooze. Tu saps que l'Snooze és allò que té el despertador, que quan et sona a les 7 del matí, li dones un cop i li dius: torna a sonar d'aquí 10 minuts.
Ja et despertaràs més
endavant. Doncs té una aplicació que es diu, una funció que es diu Snooze. Tu t'arriba un mail i dius: ara no puc, però no vull deixar de pensar en aquest mail perquè és molt important. Estàs parlant amb qui sigui, li fas Snooze d'un mail que t'acaba d'arribar i al cap de 10 minuts, o el temps que tu li hagis marcat, et torna a arribar el mail. Et torna a recordar que tens un mail.
Són coses que no hi penses, però poden ser pràctiques.
Poden ser molt pràctiques. Després te'ls agrupa. A veure, tothom té mails d'aquells d'oferta del Grupalia, oferta de l'Oferton, oferta del no sé què. És a dir, tots aquests mails te'ls agrupa en un altre lloc. I ja te'ls miraràs després. És a dir, no t'emprenya quan estàs treballant amb si t'ha arribat un mail dient: gran fin de setmana en no sé d'on. Ara vull els mails de feina. I tu pots una mica fixar quines són les importàncies dels mails i en funció d'aquestes importàncies t'avisa més, t'avisa menys, t'emprenya immediatament o te'ls guarda en un raconet per quan sigui el moment. Doneu-li una prova a l'Spark.
Doncs aquest sí que m'interessa també.
Un altre que no pot deixar de tenir tothom és el Dropbox. No perquè en el telèfon hi guardem arxius que vulguem sincronitzar, que també, perquè el Dropbox et sincronitza si no tingués el Google Fotos o si no tingués... També et sincronitza les teves fotos, però per poder accedir a arxius que tenim en el Dropbox que hem guardat del nostre ordinador.
L'escriptori, etc.
És a dir, nosaltres hem anat sincronitzant arxius del nostre ordinador. D'aquesta manera, des del telèfon podem accedir un moment amb un arxiu que ens sigui necessari. Podem visualitzar un PDF...
Es pot visualitzar...
Podem visualitzar-lo sense tenir l'aplicació. Però si tenim després l'aplicació per treballar, podem treballar amb ell. Tot això que estic explicant són aplicacions per als senyors d'iPhone. Si us espereu 7 dies, exactament 7 dies, farem el mateix pels senyors d'Android.
D'acord. Aviso. Bon avís, eh? Bon avís.
Algunes d'aquestes també estan per Android, altres no. Per exemple, aquesta, el 1Password, és imprescindible. És un lloc on poder guardar tots els nostres passwords. Allò que dius, no me'n recordo d'aquest password, no me'n recordo de la combinació de la caixa forta on tinc tots els bitllets de 500 euros. Què faig ara? Em quedo sense diners. O no me'n recordo del PIN de la targeta. I queda molt lleig apuntar-ho a la targeta. Perquè si perds la targeta i tens el PIN apuntat, doncs...
Això és la calaixera dels...
De tots els teus passwords. I llavors, sí, això sí, t'has de recordar del password del programa. És a dir, només te n'has de recordar d'un, que és aquest.
Pots posar-hi password o 1234.
1234, perquè sigui...
Que, de fet, avui ha sortit una altra vegada la llista dels passwords més utilitzats el 2015 i han sortit aquests dos.
Sí, sí, l'1234 és sempre el
més
utilitzat.
No et fan cas.
Però això és perquè els utilitzen molt els americans. Jo crec que si fessin aquesta mateixa llista d'aquí...
Si escoltessin l'internauta, no?
Clar, hauríem de fer una versió de l'internauta pels americans.
Exacte.
Bé, doncs el 1Password et permet guardar això, guardar tots els teus passwords. Però no només això, a més, hi ha moltes vegades que et dones d'alta en algun lloc i et diuen, posa un password, i el password ha de tenir aquesta condició, aquesta altra, i tu també és el 1Password, crea'm un password de veritat. I llavors et crea un password d'aquells que és impossible, que tu te n'en recordis mai a la vida, però l'únic que has de fer és copiar i enganxar a l'altre lloc i ella se n'en recorda d'aquell password per sempre més. Amb això aconseguim una altra cosa que hem explicat moltes vegades. No tenir el mateix password a tot arreu. Perquè imaginem que en un servei on tenim un password que fem servir a tot arreu, els hi prenen els passwords. Si et prenen el password aquest de... HW4, tant per cent, 25, 7, i només el fas servir allà, no passa res, no tens cap risc. Clar, si et prenen el password que diu bon dia i tot arreu tens bon dia, cosa que no us recomano tampoc, és com l'1234, doncs ja es begut oli.
Bueno, a mi el que em fa patir és que et prenguin el password de YouPassword.
Clar.
Però bé. Però, és un altre tema.
Llavors, el que has de fer, aquest, que és el més important per tu, l'has de fer complicat. Pensa una frase, a la frase li fas algun canvi, és a dir, tots aquests trucos que hi ha per tenir un password, és només un que us aneu de recordar. Més coses, una que és molt important, que és el Pocket.
El Pocket.
El Pocket és un programa que et guarda una pàgina o un vídeo que tu has vist per llegir-lo posteriorment.
És com els favorits.
És un favorit però guarda tota la informació i després ho pots llegir encara que no tinguis connexió. Que no tinguis connexió.
Va. O sigui, fa una captura d'allò
et fa una captura d'allò que estàs veient.
I un vídeo també?
I et fa una captura del vídeo també. És a dir, és allò que tu estàs al metro i t'ha sortit un article importantíssim del Kafka i tu ets un boig del Kafka i dius, bé, poder el metro no és el lloc per llegir un article del Kafka. Doncs me'l guardo. I després, quan estigui a casa o al despatx tranquil, ja em llegiré, que deia el Kafka, o el Kant. Encara que hi hagi polítics que no llegeixin el Kant, doncs igual tu llegeixes el Kant. Bé, doncs això, el pots guardar i després el pots llegir. I a més té moltes opcions, perquè una de les opcions que és molt divertida és que el pots llegir sense tota la propaganda i la parafernàlia que va al costat. Et fa un extracte de lectura fàcil d'allò que has vist en el teu telèfon. He exagerat amb el del metro, però tu estàs mirant una cosa petita amb el teu telèfon i dius, bueno, la guardo, i després quan tingui un ordinador gran, una pantalla gran al davant, ja me'l llegiré amb calma i amb tranquil·litat perquè m'interessa molt aquest article. Pocket. Bé, els que em sentiu alguna vegada sabreu que us recomanaré l'Evernote.
I jo m'hi afegeixo gràcies a tu.
Perquè és el millor programa per prendre notes, per guardar cosetes, per tenir sincronitzat tot amb tots els teus dispositius. És la vostra salvació. I ara ha sortit un llapis especial que es diu 53, que funciona amb l'Evernote i té algunes aplicacions que tu ja pots prendre notes directament sobre l'Evernote. No has de fer-ho...
La Moleskine de les pantalles.
És la Moleskine. És més, tenen una aplicació també pels Moleskines, aquests de l'Evernote. És a dir, és... El primer programa que us heu d'instal·lar quan us compreu un iPhone o qualsevol dispositiu electrònic en aquests moments.
Sí, sí, jo ja sóc usuari avançat, amb llibretes, vull dir, que és això.
Clar.
Pots anar fent aquí tota mena
de... I sobretot quan tu estàs veient una web i t'interessa guardar aquella informació per després tenir-la com a referència, aquella web té un botonet que funciona en tots els navegadors, que li dones el botonet i te la guarda automàticament el contingut d'aquella pàgina en el Evernote. Coses no tan... Va, que encara ens queden coses divertides. I una és el Spotify. És a dir, la solució és portar la música a sobre o viure de l'Spotify.
A veure, això de viure de l'Spotify.
Sí, no portar música en el teu mòbil perquè no t'hi cap, perquè t'has comprat...
Ja ho té Spotify tot.
Ja t'has comprat l'iPhone de 16 gigabits, o de 16 gigabytes, i no t'has pogut gastar més diners, i dius, jo què faig amb la meva música? Doncs no la portes, poses a l'Spotify que ja té tot el que tu vols sentir. Això sí, recordeu que l'Spotify consumeix, i el més lògic és fer-lo servir quan tingueu un wifi a l'abast, o bé tenir una tarifa d'aquelles de dades amples. A l'Spotify no cal que l'expliqui, però podeu fer llistes, seguir llistes, etc. Trobareu, val 10 euros al mes, si no voleu, anuncis. Però segur que trobareu publicitat i trobareu...
Sí, cada mitjoreta o així.
No, i si no, si voleu pagar els 10 euros, segur que trobareu algú que us farà algun descompte, que podreu pagar... Si sou de Movistar, per exemple, em sembla que podeu pagar el 50% només, i us fan clients de Spotify Premium. Trobareu ofertes pel món. Més per música, una altra importantíssima de música, el Shazam.
Shazam.
Els qui no sapigueu què és el Shazam, és que sou molt bons reconeixent la música. Pot ser, o no us preocupa quina música està sortint, però Shazam és l'aplicació que tu poses al telèfon, estàs escoltant una música i et diu, és tal música. Tal música, tal autor, tal, et dona la coberta del disc on va sortir, et pot donar fins i tot la lletra de la música que estàs sentint. Recordeu també, igual que l'Spotify, el Shazam no és que sigui gratuït. És a dir, només són gratuïtes les 5 primeres cançons durant un mes. Quan ja n'has buscat 5, n'has trobat 5, perdó, perquè si en busques una i no la trobes, cosa que podria ser, no compta. Shazam només sap reconèixer cançons que han estat editades en disc. Si tu estàs en un concert, aviso, perquè a mi m'ha passat, si tu estàs en un concert i vols que et reconegui una cançó en un concert que estan cantant en viu, no la reconeixerà.
De cap de les maneres?
De cap de les maneres. És a dir, ha de ser exactament la cançó que ells han gravat en aquell disc.
O la cançó que tenen enregistrada.
Que són les que tenen enregistrada, que són totes. Shazam és una empresa anglesa. I abans no m'he descuidat d'explicar-vos que els de Spark, els del programa de mail, són d'Ucraïna. És a dir, surt gent de per tot arreu. Prous problemes tenen aquella pobra gent. Però saben fer...
El país és molt gran, també.
El país és molt gran, sí. Però, a més del Shazam, ja per acabar, perquè és la que fa número 10, per entretenir-vos. És a dir, no només heu d'escoltar música, fer feina, etc. Hi han jocs, n'hi han a patades, però el mil que més us puc aconsellar és un que es diu Monument Valley. El 2014 el van anomenar el millor joc per iPhone, i jo crec que el 2015 no li han dit per vergonya, però li podien seguir
dient... Perquè no es podia repetir.
Perquè no es podia repetir, però segueix sent el millor joc per iPhone. És com un puzzle, és per anar fent... Tu has de seguir amb una... Has de portar amb una princesa en un lloc fent com un puzzle, i a més té una música de fons que és boníssima. Molt bona.
Potser la gent escolta més la música que no pas si juga, no?
Podria ser. Però us el recomano. Us podeu passar hores i hores fent passejar la princesa aquella donant voltes. Té uns gràfics boníssims. És a dir, no és només que el joc és entretingut de per si, sinó que la qualitat dels gràfics, de la música, tot el que està fet amb aquell joc està molt, 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 molt bé. Bueno, i he arribat a la 10. I mira que era difícil perquè de promig hi ha una estadística que una persona té 60 aplicacions en el seu mòbil. 60.
Jo, perquè no m'hi caben, perquè si no...
Si voleu, si teniu curiositat per saber quantes en teniu, hi ha un lloc d'informació general que us diu quantes aplicacions, aneu a configuració, sí. Informació general, hi ha una ratlleta que diu aplicacions i us dirà exactament quantes aplicacions teniu en el vostre mòbil. Penseu que en aquests moments a la biblioteca d'Apple Store n'hi ha 1.600.000 aplicacions per triar, remenar, vendre, regalar, etc, etc, etc. O sigui que n'hi ha per...
Doncs m'imagino que la setmana que ve, parlant d'Android, encara n'hi haurà unes quantes més, no?
Encara n'hi ha... Ara no estic segur si n'hi ha més o menys, però és igual. 1.600.000 aplicacions, són moltes,
són moltes aplicacions. Molt bé, doncs escolta'm, ja les anirem provant.
Aneu-les provant i pràcticament, em sembla que no hi ha cap d'elles que hàgiu de pagar abans, per, abans de baixar-vos-la. Hi ha algunes que us donaran l'opció premium, però totes elles us les podeu anar baixant i remenant.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Joan.
Vinga, fins la setmana que ve.
Era vestita i nera, que les he vist de tot i els colors. La pell llaços i junts, la innocència marxa. Els ulls no ven igual, el soleil me da de torta de res. El or se torna bronze, se fa plaisir en l'hum. Et vas tornar a rumba. En blanc, en blanc, en blanc, en blanc. seré. Andare m'ha casat, no puc parir tot de croc ha trencat. Era andare s'ha menjat, ara m'ha llum. Era andare conquistat, no sé com atrair l'ufació a un nou valor. Era andare